sèries, per cert, el director de comunicació de la FIFA, em declaro fan.
Ha dit, si hubiera sabido que això producirían arrestos a partir de les 6 de la mañana, ayer me hubiera ido a la cama más pronto. Fantàstic.
Ostres, això és...
No fa... Hola! Bona gente.
Bon dia.
De bon dia. Prieto. Bon dia. Avui parlarem de sèries de culte. Sèries de culte és el títol del nou llibre de Toni de la Torre, que ara comencen a fer tot llibres com a xurros de sèries, quan aquests senyors ja fa anys que en parlaven.
Gràcies.
D'això, de res a disposar,
no,
home, no.
Bueno, no fa anys que en parlem aquí. Perquè el llibre surt del fet que fa molts anys no que estic fent això. I és que, quan miro la xifra, fa 7 anys que parlem de sèries
set
en aquesta
anys.
Casa. 7,
Quan les sèries eren...
Quan no era res. Una, bueno,
sí,
no era res.
Sí, hi havien...
N'hi havia, però a nivell de fenomen, no, hi havia Lost,
sí, sí.
Hi havia 24, hi havia molt bones sèries, però a nivell de fenomen...
No, ara és un fenomen, ara les sèries... Jo crec que m'atreviria a dir, ai, què diré ara, que les sèries estan per damunt del cinema.
En impacte.
És a dir, en una taula sí que es pot dir, acabes un sopar i pots dir, quina pel·lícula has anat a veure? Però cada vegada més es pregunta molt més... Quina sèrie estàs mirant?
Compteu els minuts, feu aquest experiment. Compteu els minuts que dediqueu a parlar d'una sèrie setmanalment i al cinema.
Ja parlarem amb tranquil·litat un dia del llibre de sèries de culte que ha fet el Toni de la Torre i ja em diràs quantes sèries de culte has fet.
N'hi ha 100. 100.
A 100. Clar, aquí hi ha una cosa que s'ha de definir. Què és sèrie de culte? Perquè molta gent una sèrie de culte la pot pensar aquella sèrie rara, aquella sèrie que ningú no en parla...
No, jo penso... Mira, per mi de culte és que genera una devoció especial per part de l'espectador. Pot ser qualsevol.
Pot ser, per entendre'ns. Pot ser, que no crec que hi sigui aquí, en el teu llibre. Glee...
Pot ser Glee, que no és el meu llibre.
Però pot ser...
És que hi ha matís amb la paraula.
Sí, que hi és.
Però normalment el fenomen de culte respon a fenomen de qualitat... seguit per una minoria religiosament. Sol ser el que resumeix el fenomen de culte.
Sí, però, perdó, és a dir, com allò que em dèiem abans, cinema d'art i assaig.
Sí, però jo això no ho trobo, perquè, per exemple, què passa quan una cosa és seguida minoritàriament i de cop i volta seguida massivament? Per exemple, Lost, no? Inicialment podem dir que és una sèrie de culte, però després quan la segueix tot Cristo, que deixa de ser de culte.
Però veus, aquesta però, és una de les excepcions,
no té cap sentit.
L'excepció aquesta consisteix en dir sèrie que una immensa majoria critica per mainstream i hi ha una minoria que la defensa com a bona. Això també és una sèrie de culte.
Per mi són ficcions, o el que sigui, que generen una devoció que està per sobre de la mitjana.
I de la lògica.
Però m'és igual si aquesta devoció la generen en 5 persones o en milions de persones. És indiferent.
Jo me recordaré que la meva sogra a l'estiu recordo que estàvem sopant i va dir, diu, me'n vaig corrents que comença una sèrie que fan el cinquè capítol d'una sèrie fantàstica. Tu mirava aquella sèrie Lost.
Clar,
Lost, que ningú mirava. És a dir, era el començament...
Doncs aquest és el símptoma. No... Aquest és el, quan tens una devoció que arriba al punt de deixar el seu pare anar a mirar les sèries.
És a dir, la història de les nostres vides, eh?
Clar, exacte. Correcte.
Quina és la vostra sèrie de culte? D'aquí uns segons recollim els mails, twitters, tuits que heu enviat al programa, al món RQ. Quina és la vostra sèrie de culte? Aviam, per vosaltres?
Mira, començaré dient-te... Homicide: Life on the Street. És, per mi és molt de culte. És una
I
cosa
és molt desconeguda, eh?
És molt desconeguda en aquest cas. Però per mi és molt de culte per la horrible dificultat que vaig tenir en poder-la veure, perquè és una sèrie que és del creador de The Wire. Molta gent, no, quan dius The Wire, tothom s'aixeca, tens una fama, l'has de veure, bla, bla, David Simon és el déu dels guionistes, però resulta que la sèrie que va fer abans de The Wire...
I que és pràcticament el laboratori d'idees de The Wire...
La Gènesi, no l'ha vist ningú, no l'ha vist, però és completament desconeguda, evidentment, per un motiu, que és que no s'ha emès mai aquí, ni s'ha editat mai en DVD aquí.
Ja.
Això és un condicionant que li pesa molt. Aleshores, clar, jo, com evidentment, vaig voler-la veure, i clar, ja només el fet de la recerca d'anar buscant temporada per temporada ja va ser un picar pedra, i quan finalment la vaig descobrir, la vaig poder gaudir, ostres, és una sèrie que és sensacional. Es parla molt de The Wire, però Homicide està perfectament al mateix nivell.
Anem a la segona.
Atufim, sèrie que li pot sonar a l'aficionat a les sèries més mainstream perquè és l'origen de Homeland, és a dir, la sèrie israeliana que va establir els pilars narratius del que després seria Homeland.
Però... em sap greu, no em vingueu a tallar les cames. Els que no ens ha agradat Homeland, ens pot agradar Atufim?
Moltíssim. Saps per què? Perquè primer que és una sèrie molt més política, no? Abandona més l'element de suspens i de retrat dels personatges per assentar-se molt més en el context polític. Al tractar-se d'una sèrie israeliana, doncs apunta conflictes polítics molt interessants i molt vigents, que clar, és un altre dels mèrits que té. És una sèrie que envelleix molt bé i que la veritat és que jo crec personalment que tu que t'agrada Homeland o t'ha agradat una part del Homeland.
Una part, la primera temporada doncs, per exemple, m'agrada. Doncs, segona ja.
L'has de veure perquè jo crec que t'interessaria molt.
Sí, que són molt diferents, eh?
Sí, molt.
Pensa més al drama familiar, és més, sí, més densa.
Més!
Ui. Doncs això és The Shadow Line, que és una sèrie anglesa sobre la investigació d'un assassinat que es produeix a dues bandes. Per una banda investiguen la policia i per l'altra banda un grup de criminals. Tots dos, evidentment, amb el mateix interès per saber qui és l'assassí, que a vegades que amb voluntats diferents. El que fa molt bé aquesta minissèrie és mostrar com els dos bàndols tenen més coses en comú de les que sembla i sobretot a mi em fascina molt la construcció del guió. El fet com una premissa tan simple com trobar qui ha matat l'individu de torn s'acaba convertint en un laberint de personatges que es creuen, d'interessos que no es troben, traïcions, com es va combinant tot.
Enganxa molt.
Enganxa molt.
Una advertència.
És curta, que és una altra, perquè de vegades sembla que una sèrie bona hagi de ser molt llarga. No, és molt curta, els actors estan a un nivell espectacular i és una de les poques sèries que jo no li sóc incapaç de trobar-li fissures de guió a nivell de direcció.
Anem a una altra sèrie de culte i aquí sí que la subscribeixo totalment.
Hijos del Tercer Reich, sèrie que aquí ens hem referit més d'una ocasió. Fantàstica. És una minissèrie alemanya sobre la Segona Guerra Mundial i que està, jo crec que m'atreviria a dir que és del millor que s'ha fet sobre la Segona Guerra Mundial en molts i molts anys. Hi ha qui em pregunta, és l'alternativa Band of Brothers i The Pacific? No, perquè jo crec que l'enfocament narratiu és completament diferent, té un registre dramàtic molt més centrat en el grup de personatges que i les repercussions de la guerra, com, diguéssim, com els afecta i com els uneix. A mi el que més m'agrada d'aquesta sèrie és com conflictes geopolítics acaben, en certa manera, afectant la vida quotidiana de persones que es van creuant entre elles. És una sèrie molt ben interpretada, que ha generat escola, jo m'atreviria a dir que tot el que ha vingut després s'hi ha volgut assemblar d'alguna manera, especialment d'aquell país.
A Noruega...
Exacte. I és una sèrie que, a més, si la veus, et queda un pòsit, és a dir, et deixa de afectat.
Volen fer segona part, per cert.
Sí, senyor.
Alemanya, el canal públic està ja preparant.
Si és tan bona com la primera, ja la poden començar a escriure. Sí. Una altra.
Doncs mira, això és The Booth at the End.
The Booth at the End.
The Booth at the End és una sèrie, literalment, és una sèrie sobre un senyor que s'està esperant en un bar. D'acord? Perquè aquest és el punt de partida. És un tio que està assegut en un bar, aleshores entra gent que el va a veure...
Jo tinc parents així, eh?
Entra gent que el va veure i li demana desitjos, d'acord?
Sí.
I el senyor els assegura que podrà concedir-los a canvi de fer una tasca, d'acord? Cada capítol és una visita d'una persona així. El que és més al·lucinant és que acaben, si ells fan la tasca, els desitjos aquests s'acaben fent realitat. Aleshores, una mica la sèrie és un trencaclosques per veure com s'ho fa aquest individu per arribar a fer això. L'actor, per cert, és Chandler Berkeley, de 24.
Exacte.
És George Mason, de
24. Que està casat a la vida real amb la Nina Myers.
Que també surt en aquesta sèrie.
Que també surt a la sèrie, exacte.
Ui. Té molt a favor.
Per cert, quina gran sintonia que té
Luther. Quina gran sintonia, Luther. Ah, estem
Massive
parlant.
Attack, es parla poc, Massive Attack, exacte.
Luther, que està a 8TV.
Aquest diumenge?
Aquest diumenge.
Aquest diumenge s'estrena.
S'estrena diumenge, sisplau.
A dos quarts de deu.
Malalts de sèries, de debò.
Mireu Luther, us passaran dues coses, o tres. La primera, que us enamorareu d'Idris Elba com a actor.
Per bé o per mal.
I llavors us sentireu malament per enamorar-vos d'una psicòpata com Rock Wilson,
sí,
que és el cas
sí, sí.
El primer que passa pel cap.
És una sèrie esplèndida.
A veure, és una sèrie que, com sabeu, de moment s'han emès tres temporades, hi haurà remake i quarta temporada britànica, tot junt i remenat. Es diu molt que la tercera temporada és la més fluixa, és cert. No, és que les dues primeres són tan bones que la tercera, per comparació, perd. Però bé, és la història d'un policia rodada amb un pols narratiu digne dels grans directors dels 70, des de Frankenheimer a Friedkin i companyia, i la veritat és que el que sorprèn és que tu la veus i te'n dones compte que la televisió ha canviat molt. Jo crec que és el que, quan la gent la veu, s'espera una cosa com molt britànica i no. És una sèrie molt espectacular, molt addictiva i que té això, un actor carismàtic.
I que la primera escena és al·lucinant.
Sí, sí.
La primera escena és al·lucinant. Hola! Buen hombre!
Hola, bon dia.
Què tal, Joan?
Bé, molt bé.
Joan Ferrer té la gent que considera sèries de culte. Aviam què diu la parròquia.
Doncs molta resposta per part de la parròquia. Alguns de coneguts, com l'Àlex Santaló, que diu, sense cap mena de dubte, Firefly.
Home,
Firefly, home. És un estil de vida, Farfly.
És que l'Àlex, sí, per l'Àlex és una religió, que m'agradaria dir.
Més. El Jordi, que ja està d'acord, també proposa Firefly, Galàctica, Star Trek i Band of Brothers.
Band of Brothers.
Mira, abans de comentar.
Home, és que...
Què més?
L'Andreu diu Black Mirror, la Marta Rojals diu Freaks and Geeks, gran descobriment.
Freaks and Geeks. Home, molt mític. Una temporada només. La llàstima és que només durés una temporada, perquè...
Però ha contribuït decisivament al seu culte, que sigui una sola temporada, no? Bueno, perquè fa enyorar allò que continuï.
I que el Judàbat ho pugui anar fent sèries.
La Marta Rojals, Marta Rojals?
Sí, sí.
Ah, fantàstic, tu. Fantàstic. Quina és... Freaks and...
Freaks and Geeks.
És la sèrie que defineix una generació, m'atreviria a dir. Va. És a dir, la nostra.
Seguim.
El Toni diu, la meva és The Lone Gunman, spin-off sí, d'Expedient X. El Marcos estaria entre Quantum Leap i Earth 2.
Coses, la gent.
Quantum Leap és el salt. Recordem a TV3? La feina a les tardes. Aquell senyor que anava canviant d'època, anava canviant de cos. Era un viatge del temps que canviava de cos. Se matia a les tardes a TV3.
Què més?
El Dani, que ens diu, jo moriré, Sons of Anarchy. El Jesus proposa Psychoville. El David Guzmán diu, sens dubte, Northern Exposure. La que es va traduir com Doctor en Alaska.
Home,
aquí.
Aquí coincideixo molt, eh? Per mi Doctor en Alaska és d'aquelles de culte que no sé quantes vegades
ja
l'he
vist. I va creixent, això, eh? Se la cita constantment últimament. Ja s'ha retorn. A veure si s'atrevissin a fer també, com han fet un Twin Peaks, diguem. Un retorn.
Ostres,
a Alaska
no cal, estaria potser
bé.
No cal. Mira què diré. Hi ha algunes sèries que millor deixar-les tranquil·les. Que ja està bé el recorregut que han tingut.
Més.
L'Ivan, True Detective, el David Brock, que ens proposa Millennium.
Mira, un altre de Chris Carter.
És que Millennium, a més, té un actor que se'n parla molt poc, que és Vance Henriksen, que convé reivindicar-lo. Aquest senyor en aquesta sèrie feia meravelles amb el seu personatge. I se'n va parlar poc perquè, per contrast amb l'audiència d'Expedient X, va passar com molt desapercebuda.
Un oient que es fa dir Mr. Sol Underground diu La dimensió desconeguda, el Jordi Babylon 5, absolutament genial. La Ingrid ens proposa Expedient X i True Detective.
Molta ciència ficció, veig, eh?
Home, el culte és fantàstic.
Està relacionat amb...
Què més?
L'Anna, Moonlighting, aquí es va traduir com Luz de Luna.
Ostres, Moonlighting, per això té més anys que la Carracuca, eh?
Ostres, però en Bruce Willis en aquesta sèrie és inoblidable, està genial, eh? I m'agrada molt, i ella també, sí.
El Juan diu Suits i molt fan de Lois, advocat putejat, un crac. El Marc Pastor ens proposa Quantum Leap. La Montse West Wing, la tinc guardada com una joia.
Home, és que ho és.
Encara genera converses, eh?
És que ho és, el primer l'últim capítol.
Doncs l'Albert ens proposa Friday Night Lights.
També, gran sèrie de
futbol americà. És molt poc conegut.
Que bé que algú citi Friday Night Lights,
sí,
eh?
No sé, sí, perquè és per mi la definició del que seria una sèrie de culte.
Exacte.
A més, has d'escarbar per trobar capítols perquè és que no estan editats.
Forma part, d'aquesta...
Sí, sí.
De la cosa de culte, forma part, de recerca.
El tens al llibre o no?
La tinc al llibre, i tant.
I tant.
El Carles diu, òbviament...
Aquesta és una altra banda sonora.
Bueno,
sí. Explosions in the Sky.
El grup. Sí.
El Carles diu, òbviament, Firefly, un altre dels fans de Firefly, i l'Anna, que també proposa Doctor en Alaska.
Déu-n'hi-do. També és una sèrie de culte. A casa hi havia una part de la casa que li agradava molt i l'altra part que no li agradava gens, que era a mi.
S'ha de dir que és una sèrie que té unes molt bones primeres temporades, però acaben malament, eh? Per molta gràcia.
He de confessar, estimats amics, que ahir, el Quim Monzó, ara us ho explicaré, fora d'antena, estàvem parlant de sèries. I ara que vaig acabar ja la segona temporada de House of Cards, que va ser, em semblava, una sèrie de culte també, he tornat a la meva gran sèrie de culte, una de les grans, que és 24, per veure l'última temporada amb tota la meva pena. Però el Monzó em va dir, escolta, la sèrie que has de mirar, quan acabis aquesta li faré cas, perquè per alguna cosa és el Quim Monzó i els seus desitjos són ordres per mi.
A dos metros bajo tierra.
Diu, escolta'm, disfrutaràs, està molt bé, per la simplicitat de...
Ho han votat la gent,
eh? Una altra sèrie de culte.
Twitter, la gent ho ha dit molt.
Totalment,
eh?
D'acord. És el que passa, eh? Com que la febre de les sèries ens ha agafat, diguem, amb Lost, sembla que les sèries pre-Lost no tinguin la mateixa popularitat.
I aquesta és una sèrie que la van saber acabar. Que
sí, home, té un dels millors finals, eh? Sí. Té un dels millors finals, allò que aquella polèmica de les sèries. Ja, però acaba bé, home, en el cas de Six Feet Under acaba molt bé.
Això no és un parà. Harper's Island, Forever, Californication... Hi ha un oient que té les 29 temporades de Star Trek en DVD.
Home.
29 temporades té, eh? L'imperdible Parker Lewis, Band of Brothers, Deadwood, Firefly, Doctor Who, Carnivale, Deadwood, Siministra, Smallville...
Molta gent
ha
quedat
meu,
eh?
Carai, reivindicar Smallville és un acte de valentia, eh? No, molt fan.
Ai, senyor.